Bon dia. Comencem aquest repàs informatiu fent-nos ressò que el jutge absolt aquest divendres l'exalcalde Joan Aymerich, l'exdirector d'Urbanisme Joan Francesc Borràs, l'exresponsable jurídic del Departament Eduard Graell, l'exarquitecte municipal Vicenç Tort i l'assessor extern Josep Maria Casanovas dels delictes de prevaricació continuada per la instal·lació de Beringer Ingelheim a Can Mates. La sentència conclou que l'Ajuntament va cobrar correctament en entendre que els plans urbanístics necessaris perquè arribés l'empresa no es van aprovar de forma arbitrària, sinó amb la major rapidesa possible per considerar-ho beneficiós pel municipi. En el cas per presumptes irregularitats urbanístiques al sector de Can Mates, l'acusació demanava per Aymerich, Borràs, Graell, Tort i Casanovas la inhabilitació de 5 anys per ocupar càrrec públic i afavorir de forma indeguda la implantació de Beringer al 1993. Els acusats també s'han deslliurat d'una finança conjunta de 5,5 milions d'euros. La resolució judicial arriba després que l'exalcalde Joan Aymerich quedés lliure de càrrecs després que el fiscal retirés l'acusació per falta de proves. Tot i això, la sentència, que no és ferma, conclou l'absolució de l'exalcalde. El fiscal té 10 dies per presentar recurs d'apel·lació.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
El projecte de masoveria urbana de les cases dels mestres a la Floresta s'ha reactivat després de 8 mesos amb la reunió que han tingut aquest dimecres l'Ajuntament i la plataforma Clau Mestre. El col·lectiu, que rehabilitarà i gestionarà el projecte, ha explicat a Cugat.cat que el consistori hauria arribat a un acord amb el propietari de la parcel·la de davant per comprar-lo i així signar el dret de superfície. També s'ha començat a tramitar una modificació puntual del planejament per començar les ampliacions del darrere. Clau Mestre valora la trobada, tot i que assegura que encara queda molt camí a fer abans que sigui una realitat. Segons el col·lectiu, el consistori també s'ha compromès a mantenir una comunicació fluida amb l'entitat gestora almenys una vegada al mes. Escoltem la portaveu de la plataforma, Maria Murillo.
El tema de la titularitat de la parcel·la de davant sembla que s'ha arribat a un acord amb el propietari i que en un mes o dos hauria d'estar resolt, i després ens asseguren que tota la part del darrere ells han començat a tramitar una modificació puntual del planejament perquè es poguessin fer les ampliacions per darrere.
Reactivat el projecte, el proper pas és acordar les condicions de les obres de rehabilitació.
Primera plana, 91.5 FM.
Alcaldes i alcaldesses de l'àrea de la influència de l'Hospital General de Catalunya s'han reunit aquest divendres per establir un marc d'actuació davant la planificació del govern en infraestructures sanitàries a la comarca. Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola, Barberà i Castellà han exposat la necessitat d'anar de la mà amb Salut per treballar conjuntament i estudiar projectes com el dels hospitals de referència Vicente Ferrer i Ernest Lluch, previstos a Rubí Montcada. Amb la presència del president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, la reunió ha servit per insistir en la necessitat que els municipis s'han de trobar amb el conseller de Salut, Toni Comín, tal com va demanar l'òrgan divendres de la setmana passada. Davant l'anunci del conseller de Salut de la possible compra a l'Hospital General de Catalunya per part de la Generalitat, els representants municipals s'han mostrat cautelosos fins a conèixer els detalls concrets de l'oferta i de la repercussió en la planificació de les infraestructures sanitàries al Vallès Occidental.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
L'Assemblea de Mutualistes de Mutua Terrassa ha aprovat aquest divendres la proposta de la Junta Directiva per dividir la companyia en Fundació Assistencial i Mutua Asseguradora, com va avançar Cugat.cat. La separació, que es farà efectiva l'1 de gener, és fruit del compliment d'una llei per acatar una directiva europea que dictamina que les entitats de crèdit i financeres no poden efectuar un servei diferent a la seva activitat natural, que en el cas de l'operadora terrassenca és d'asseguradora.
Primera plana, la informació local més matinera.
Canviem de qüestió perquè l'Ajuntament destinarà 40.000 euros a subvencionar iniciatives i projectes de caire ambiental a l'entorn de Sant Cugat. Fins ara, aquests ajuts s'atorgaven a projectes per a la millora de les instal·lacions d'aigües grises, però ara s'ha ampliat a altres iniciatives com la reducció de sorolls, l'estalvi energètic i la promoció de les energies renovables. Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 14 de desembre.
Primera plana, Cugat.cat.
Encara en matèria d'ajudes, l'Ajuntament incorpora les llars amb pocs recursos econòmics als grups que poden rebre ajudes per pagar l'impost de béns immobles. El consistori destinarà 125.000 euros a subvencionar entre el 20% i el 66% de l'impost als qui més ho necessiten. La quantitat econòmica s'atorgarà en funció dels ingressos de la unitat de convivència, el nombre de persones a la llar i el valor cadastral de l'immoble. El termini per presentar les sol·licituds a l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'obre el 2 de novembre i s'allarga fins al 30 del mateix mes.
Primera plana, 91.5 FM.
Precisament, Esquerra Republicana Més veu factible reeditar l'acord amb l'equip de govern per tirar endavant els pressupostos del 2017. La formació republicana s'ha mostrat raonablement satisfeta amb els resultats del pacte d'estabilitat pressupostària del 2016, tot i que no sempre ha anat a la velocitat desitjada. Els independentistes han destacat la lleialtat mútua i la transparència que han fet possible la bona marxa de l'acord. Escoltem el regidor d'Esquerra Republicana Més, Ferran Villasenyor.
El que queda molt clar és que aquest pacte s'ha complert en un percentatge molt gran i tot allò que no s'ha complert encara és perquè s'està treballant. Nosaltres el que no podíem admetre és que allò que es pactés no es complís i, per tant, el que no, si no s'ha executat en aquests moments és que han existit raons objectives de les quals nosaltres hem format part de tot aquest àmbit.
El grup explicarà properament les propostes per als pressupostos del 2017 i ja ha avançat que seran continuistes i que apostaran, entre altres, per ampliar la tarifació social més enllà de les escoles bressol, escoles artístiques i activitats de lleure i casals.
Primera plana, cugat.cat.
L'embalat de Nadal torna al parc de Ramon Barnils del 23 de desembre al 4 de gener. Sant Cugat recupera així aquest parc lúdic amb una oferta àmplia i amb diversitat d'espais i ambients. Fa 5 anys es va suprimir l'espai per estalviar. L'embalat estarà format per 4 espais interiors climatitzats i 2 espais exteriors. Hi haurà activitats gratuïtes i altres de pagament amb un ventall de preus apte per a totes les butxaques segons l'Ajuntament. A l'embalat hi haurà activitats cada matí, tarda i nit. També hi haurà programació nocturna per a un públic adult, com el quinto de Nadal i festa de Cap d'Any, segons ha comunicat l'Ajuntament.
Primera plana, 91.5 FM.
Tot i això, l'organització del quinto assegura que no està confirmat que l'activitat es dugui a terme a l'embalat. Els impulsors de la proposta contradiuen així l'Ajuntament, que ho donava per fet en un comunicat. Segons els organitzadors, la possibilitat que l'embalat aculli l'activitat està sobre la taula, però en cap cas està tancada. Ho ha explicat una de les seves impulsores, Anna Montull, a Cugat.cat.
Doncs hem quedat bastant sorpresos, no?, de trobar-nos amb la notícia de que l'esdeveniment tindria lloc allà. Perquè ja et dic que no hem tancat res definitivament.
Montull ha afegit que tampoc no està tancat que la festa de Cap d'Any es dugui a terme en aquest espai que acollirà el parc Ramon Barnils.
Primera plana, cugat.cat.
Canviem de qüestió perquè la Dutch National Ballet Junior Company ha presentat aquest divendres al Teatre Auditori les que, esperen, seran les estrelles del demà de la dansa internacional. La secció jove de l'agrupació holandesa, formada per 12 ballarins, ha portat a l'equipament un recull de 7 peces inspirades en danses dels segles XVII i XIX i també de contemporànies on han pogut mostrar el seu talent. La companyia, fundada el 2013, ofereix l'oportunitat a ballarins d'arreu del món per poder iniciar una carrera en aquesta disciplina artística. De fet, durant aquests anys, una vintena d'artistes han fet el salt a l'agrupació principal del Dutch National Ballet i d'altres han pogut continuar la trajectòria en altres grups professionals. El coordinador artístic de l'agrupació, Ernst Meisser, ha explicat a Cugat.cat com es trien els integrants de la Junior Company.
Bé, hem triat curosament tots aquests joves ballarins. Els hem seleccionat d'arreu del món, des de la nostra pròpia acadèmia i també amb audicions obertes on hem tingut més de 700 candidatures i només alguns han aconseguit aquesta feina. Realment, són ballarins altament formats, són talents molt joves i esperem que siguin les estrelles del demà.
Aquesta representació, dissenyada especialment per a la jove companyia, està de gira per Europa i ha estat el primer espectacle de dansa de la temporada de setembre a febrer del Teatre Auditori. La propera proposta d'aquesta disciplina arribarà al gener amb l'espectacle Voces, de Sara Varas.
Primera plana, cugat.cat.
La Casa de Cultura acull avui a les 7 de la tarda l'activitat Els joves diuen poesia, un espectacle del Festival Nacional de Poesia. Els adolescents dels tallers de teatre Sílvia Servant recitaran versos de diversos poetes des de la seva mirada i les seves emocions. L'entrada és gratuïta i l'aforament és limitat. Escoltem com l'explica la directora de l'activitat, Marta Uixan.
No és això, és recital de poemes, els diuen de memòria, hi ha un joc amb el públic, hi ha moviment, hi ha... és més el que m'agrada més d'això és el treball que faig jo amb ells. O sigui, ells veuen que la poesia pot dir-se d'una altra manera de la que els expliquen a l'escola. Els hi faig fer a la seva manera.
També avui, en els actes del Festival Nacional de Poesia, tindrà lloc el concert Llum de Llull, a càrrec del grup de postfolk Cap de Turc, que revisa un audiollibre Textos de Ramon Llull.
Primera plana, cugat.cat.
I acabem aquest informatiu amb notícies en format breu. Titelles, jocs infantils i sobretot música en directe seran les activitats de les quals podran gaudir els santcugatencs aquest cap de setmana amb motiu de la castanyada. Can Ninot, el Casino de la Floresta i el Cafè Belgrado oferiran diversos plans per a aquells que vulguin celebrar la coneguda festa. Si en volen saber tots els detalls, poden consultar-los a l'agenda de cugat.cat. La nostra ciutat serà una de les 22 on Òmnium Cultural portarà la projecció de 12 curtmetratges que formen part de la mostra versió original en català que se celebra entre el 17 i el 27 de novembre. La iniciativa també inclou un concurs als Premis BOC amb un jurat encapçalat pel crític cinematogràfic Àlex Gorina, tot i que el públic també podrà participar en la concessió d'un guardó popular. El certamen arrencarà als Cinemes Texas de Barcelona el 17 de novembre i cada sessió té un cost de 2 euros d'entrada i les votacions es poden fer al web poc.cat. Nosaltres ho deixem aquí, però ja saben que tota la informació s'actualitza a cada punt horari, aquesta mateixa sintonia, el 91.5 de l'FM i constantment a internet, al nostre portal cugat.cat.